Notícies Migdia, amb Núria García.
Tot a punt per a l'obertura de la bassa i la resta de piscines municipals dimarts que ve, tot just quan finalitza el curs escolar. La temporada d'estiu en aquests recintes serà molt similar a la de l'any passat, amb venda d'entrades anticipades i dos torns. El principal canvi és que la desinfecció al migdia s'escurça i es faran 45 minuts. L'alcaldessa Marta Ferrés, que ha visitat la bassa de Sant Oleguer aquest matí, ha reivindicat la seguretat de totes les instal·lacions.
Són espais segurs, l'any passat va funcionar molt bé, per tant tenim l'experiència ja de l'altre any. La veritat és que el Departament d'Esports, com amb totes les activitats doncs, que s'estan fent també a l'estiu, hi ha posat tota l'energia doncs, perquè surti bé, perquè la gent pugui venir amb la màxima normalitat, malgrat doncs, que encara estem en pandèmia, i per tant, doncs, sobretot era per nosaltres molt important, com ja ho vaig dir l'any passat i també per la regidora, poder obrir les piscines, perquè hi ha una part de gent de Sabadell doncs, que no marxa de vacances.
Actualment els aforaments de les piscines estan restringits al 70%.
Titulars.
Una cinquena part dels pacients diagnosticats de Covid-19 a Sabadell i l'àrea d'influència continuen tenint símptomes. Així ho ha confirmat el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, qui ha demanat més acompanyament i investigació perquè aquests malalts puguin deixar enrere el virus. Tot plegat en un dia en què el Procicat ha anunciat un nou relaxament de les restriccions. Les taules als exteriors dels restaurants podran ser de 10 persones de diferents bombolles. L'oci nocturn reobrirà el 21 de juny i s'ha proven també els espais de ball en festes majors i en balats. I en esports acaba de finalitzar la compareixença de l'àrea esportiva del Centre d'Esports Sabadell. El director general Bruno Batlle ha ratificat les figures de José Manzanera com a director esportiu i d'Antonio Hidalgo i Juvenal Etjogo com a primer i segon entrenador. A més, ha avançat la contractació d'un secretari tècnic que complementarà la tasca de Manzanera en l'organigrama.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Sembla que de cara a demà ens arriba un canvi de temps i algunes pluges. Estel Figueres, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, la jornada de dimecres ha començat amb alguns intervals de núvols alts i un ambient que començava càlid. De fet, la temperatura s'ha enfilat a aquest centre del dia, una miqueta menys que no pas el que ho va fer durant la jornada de dimarts, i continuen els intervals de núvols alts que encara seran més nombrosos durant aquesta tarda de dimecres. De fet, al final del dia ja seran més compactes a Ponent o fins i tot s'esperen algunes precipitacions, i també de cara a la nit poden arribar alguns ruixats febles al Ter Sud del territori. Per altra banda, a la jornada del dijous arribarà un canvi de temps que farà augmentar la nuvolositat, sobretot per Ponent, on s'esperen ruixats i xàfecs que puntualment aniran acompanyats d'intensitat forta. De fet, a partir del vespre sí que la nuvolositat minvarà, també ho faran les precipitacions, i de cara al divendres ens espera una jornada de sol i altre cop amb temperatures que es tornaran a enfilar per sobre dels 35 graus a punts de Ponent. De cara al cap de setmana sembla que el temps es tornarà a complicar, i de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic Marroca des del Transmet. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar d'un matí tranquil, amb normalitat, a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa al trànsit a les carreteres catalanes, a aquesta hora continua un carril tallat a la 2 a l'altura de Montmaneu en direcció a Barcelona. Hi ha aturades puntuals, tot plegat a conseqüència d'un accident. S'estaven fent desviaments per la sortida de la Panadella cap a la Nacional 2. Passant 4 minuts i mig de dos quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Compte enrere per l'inici de la temporada de piscines. Dimarts que ve, 22 de juny, els equipaments municipals rebran els primers banyistes en condicions molt similars a les de l'any passat per prevenir els contagis de coronavirus. De fet, només hi haurà petits canvis, com una pausa al migdia per a la desinfecció de 45 minuts, la meitat que l'any passat, i un aforament que s'anirà ajustant segons les peticions del Procicat. Ara mateix aquesta limitació és del 70%, de manera que la bassa podria acollir un màxim de 1.800 usuaris per torn i la resta de piscines entre 250 i 300. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. L'altre canvi que afecta la bassa és la prohibició d'accedir-hi amb transport privat mentre la pista coberta d'atletisme estigui en marxa com a vacunòdrom. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura, però, que s'han posat totes les facilitats perquè els ciutadans no deixin d'anar a les instal·lacions de Sant Oleguer.
Significa que la gent no podrà venir aquí a la bassa amb cotxe, per tant, això sí que és molt important recalcar-ho. Per això hem fet dues mesures per intentar, doncs, òbviament, facilitar al màxim a la gent el seu desplaçament fins aquí. Una primera és tenir l'autobús 15 gratuït, per tant, perquè no hi hagi excuses, et deixa davant de la bassa i, per tant, és gratuït. Jo animo molt a la gent a venir a la bassa amb transport públic perquè és la manera més senzilla. És un autobús que ve cada 15 minuts, que funciona bé, que no hi ha overbooking, diguem, a l'autobús, que hi ha places i, per tant, a més, és gratuït. Per tant, diguem, més fàcil no ho podem posar.
En tot cas, Ferrés preveu que el nombre d'usuaris de les piscines augmenti aquest estiu en relació a l'any passat, quan la situació epidemiològica era pitjor.
Tot això va en augment ara. També és veritat que l'any passat va anar força bé, vull dir que vam tenir bastants... Vaja, que hi havia dies, algun dia que vam tenir fins i tot ple, per tant, l'any passat ja va haver-hi algun dia d'aquests punts. Jo crec que aquest any encara ens passarà més, diguem. Sobretot perquè tenim l'experiència de l'any passat, que s'ha vist que ho hem fet bé, no? Que la gent, jo també entenc que dubten de dir, bueno, això funciona o no, l'any passat va funcionar molt bé i aquest any encara funcionarà millor i, a més, la situació epidemiològica ens ajuda, no? I, per tant, jo crec que sí que ens passarà, doncs, aquest efecte una mica rebot. També ens va passar l'any passat que la millor molta gent de fora de Sabadell, doncs, tampoc venia per les restriccions, per la zona.
Com l'any passat, es recomana comprar les entrades de forma anticipada per internet, tot i que també es poden comprar a taquilla en el torn de tarda de cara a un altre dia. La temporada de piscina s'allargarà fins al 12 de setembre.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Un de cada 5 diagnosticats de Covid a Sabadell i l'àrea de referència del Taulí han tingut símptomes persistents post-Covid. De les 35.000 persones diagnosticades, més de 7.000 poden haver notat simptomatologia física o cognitiva. Més d'un miler d'aquests requereixen fer-los seguiment, diagnòstic, investigació i també acompanyament.
La xifra s'ha posat sobre la taula aquest dimarts en la cinquena xerrada del cicle de cafès científics d'aquest 2021 a Sabadell, un conjunt de sessions informals que organitzen 8 entitats de la ciutat dedicades a la recerca i a la seva divulgació. Manel Cervantes, especialista en malalties infeccioses, president del Comitè d'Infeccions i coordinador de la unitat postfuncional post-Covid del Parc Taulí, creu que cal fer més recerca per arribar a entendre la diversitat de quadres i les diferents evolucions de tots els pacients.
Les diferents afectacions neurològiques, començant per l'anòsmia i el trastorn del gust, que no li dona sensació de gravetat a cap metge, pregunteu-li a les persones que ho pateixen si tenen sensació de normalitat o no després de 6 mesos que no poden identificar el gust del menjar. També és cert que veiem que a poc milloren sense que sapiguem per què, però no tots els casos. I aquest és un tema que el que necessita és recerca, investigació i intentar aclarir per què uns pacients ho fan i altres no. I la veritat és que no tenim la resposta.
El doctor assegura que l'activitat física és beneficiosa per als que tenen símptomes persistents, si bé entén que la sensació del malalt l'empeny a fer just el contrari. Als inicis de la pandèmia van témer que el virus es quedés al cos, un extrem que ara ja s'ha descartat. Pel que fa a la vacuna, no hi ha evidència que empitjori la simptomatologia, però tampoc que la millori.
I a tot això, els indicadors de la pandèmia continuen estables a Sabadell. La velocitat de contagi ha baixat i ha passat del 0,75 al 0,72. En canvi, el risc de rebrot ha pujat lleugerament al 50%, així com la incidència acumulada 14 dies, que ha crescut fins als 68 casos per cada 100.000 habitants. Respecte de fa un dia, els contagis s'han incrementat en 37, mentre que no hi ha hagut cap mort i es mantenen en els 561 des de l'inici de la pandèmia. Els casos positius s'enfilen ja fins als 19.553. En paral·lel, avança la campanya de vacunació. A Sabadell hi ha 98.872 persones amb la primera dosi i 55.563 amb la pauta completa.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Política, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, ha lamentat les paraules de l'alcaldessa Ferrés en què acusava els republicans d'incendiar la ciutat. Fernández li ha contestat també als micròfons de la 94.6, tot assegurant que no són declaracions a l'alçada del seu càrrec.
Marta Ferrés, com a militant del PSC, pot fer el que vulgui. Faltaria més. Però, repeteixo, qui no ostenta l'honor de fer d'alcalde, portar l'alcaldia d'aquesta ciutat, ha d'estar per sobre de tot això i ha d'escoltar a tothom, fins i tot aquell que és tu principal adversari polític, lo has d'escoltar.
Marta Ferrés carregava contra el portaveu republicà arran d'uns tuits de dues regidores de la formació independentista en què es titllava d'esbirros militants i simpatitzants del PSC.
Gabriel Fernández ha aclarit que les piulades d'Èlia Soriano Costa i Glòria Llobet no eren contra la Federació d'Associacions de Veïns, sinó contra Manuel Navas, el seu president. El portaveu d'Esquerra ha assegurat que la formació està farta de l'actitud hostil d'aquesta persona, ha dit literalment, i per això han dit prou. Ara bé, ha lamentat que la polèmica acabés en una junta de portaveus extremistes extraordinària, i és que, al seu parer, això obre un precedent per la resta d'entitats de la ciutat quan estiguin en desacord amb les consideracions dels partits polítics.
Més coses: aconseguir que tots els centres educatius tinguin ordinadors individuals per als alumnes i connexió a internet des de cinquè de primària a partir de l'any que ve. Aquest és un dels reptes que s'ha fixat el sabadellenc Joan Cuevas com a nou director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital d'Educació per garantir la tecnologia més enllà del cicle superior d'ESO i formació professional.
Cuevas també es fixa 10 anys per transformar l'educació incorporant els últims descobriments de la neurociència. Són declaracions al cafè.
Que tothom pugui tenir accés a un centre educatiu que contempli, no, tots aquests aprenentatges de la neurociència. Això traduït en el que més estem treballant és, per exemple, els sistemes que ho han aconseguit tenen el que es diu un programa d'inducció per l'accés a la docència. Això és, no, com el sistema de residències quan vols entrar, per exemple, a ser metge, no? Llavors, ja pràcticament tots els països de la Unió Europea tenen un projecte d'inducció, un programa d'inducció per accedir, no?
Per últim, el sabadellenc també considera imprescindible incorporar la recerca en l'àmbit educatiu per recopilar els models d'èxit d'altres països europeus.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
L'associació Ethos, dedicada al tractament de les addiccions, ha ajudat 170 persones a rehabilitar-se des de la seva entrada en servei ara fa 15 anys, una xifra que els seus responsables valoren molt positivament.
La gerent de l'entitat, Lilian Gil, ha explicat al Cafè de la Ràdio que el perfil d'usuari no ha canviat gaire en aquests anys, tot i que cada cop són més les dones que s'animen a demanar ajuda.
El que sí que ens trobem potser és que venen més dones, tot i que encara ja s'ha de fer molta feina, no només en la nostra entitat, sinó a la societat en general, però sí que amb les memòries, any rere any, ja podeu veure que les dades, per sort, són molt més favorables amb el fet que augmenti l'atenció a les dones i que vinguin a demanar ajut.
De cara al futur, el principal repte de l'associació Ethos és tornar a la seu de la Serra d'en Camaró, ara en obres. És previst que la rehabilitació de l'edifici estigui enllestida el pròxim mes d'octubre.
2:45, la Comissió Nacional del Mercat dels Mercats i la Competència investiga Banc Sabadell per possibles pràctiques anticompetitives en la gestió dels ICO.
En concret, l'organisme investiga si l'entitat sabadellenca, juntament amb CaixaBank i el Santander, van exigir la contractació d'altres productes com a condició perquè els sol·licitants poguessin accedir als crèdits. Alhora, analitza si els bancs van utilitzar els ICO com a mecanisme per reestructurar deute financer preexistent, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Pol Giberta serà el portaveu socialista a la Comissió Parlamentària d'Empresa i Treball.
Giberta ha declarat la seva aposta per una política econòmica que posi al centre la creació d'ocupació. Davant del repte de la transició ecològica i digital, els socialistes també volen posar sobre la taula d'aquesta comissió del Parlament la transició laboral que comportarà aquest canvi de model productiu. Recentment, Pol Giberta ha estat anomenat conseller de Treball del Govern Alternatiu impulsat pel líder de l'oposició, Salvador Illa.
Temps ara per a la cultura. L'Ajuntament vol oferir una programació cultural estable a tots els centres cívics de la ciutat. Aquest matí s'ha presentat el projecte Sabadell On, que també pretén consolidar un festival d'arts urbanes a la ciutat de cara al 2024.
De moment s'està treballant amb diferents actors culturals perquè puguin participar d'aquesta programació estable als barris. Es tracta de crear un circuit de formació, creació i exhibició al voltant dels centres cívics. D'aquesta manera, no quedarà tot centralitzat als grans equipaments del centre. Ho ha presentat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Un programa que sigui estable de formació, de creació i d'exhibició de totes les diverses disciplines culturals en tots aquests equipaments que ja us comentava, que són equipaments de proximitat. És com, d'alguna manera, crear noves centralitats. Que no sigui estrany que dintre de la nostra ciutat tinguem, doncs, equipaments que constantment estan programant a través dels centres cívics, que són equipaments que la majoria d'ells estan dotats de molts espais que són perfectament compatibles, d'acord, i que la gent, per tant, s'acostumi a veure cultura de qualitat, la mateixa programació que podríem veure al Teatre Principal o a la Faràndula, poder-la veure en qualsevol dels barris.
Aquest és un dels vessants del projecte Sabadell On, que estarà dotat amb 250.000 euros. A part, es treballarà perquè la ciutat tingui un festival d'arts urbanes el 2022, que es consolidi per quan Sabadell sigui capital de la cultura catalana el 2024. Sabadell On ve a substituir els pressupostos participatius Construint Ciutat, ja que també absorbeix projectes d'intervenció comunitària i funcionarà com una xarxa d'entitats.
I les botigues de petards esperen una bona xifra de vendes aquest Sant Joan, ja que la gent té ganes de celebracions, així ho han constatat des de Petards 4x4 i la Gironina al programa El Cafè.
Molta gent ja ha fet les comandes per internet, però com sempre la majoria aniran a última hora. Neus Cunillera, de la Gironina, diu que no ens han de fer por les cues als carrers.
He de dir que les cues fan molta impressió. Quan les veus penses, mare meva... Però estem molt acostumats i anem molt ràpid. La gent ve molt preparada perquè hi ha els catàlegs que tu pots mirar als nanos, els hi agrada, mirar-s'ho en temps, i jo m'agafaré aquest, i mira aquest que fa, i la gent ve molt preparada, les coses van molt ràpides.
Des de Petards 4x4, Sandra Corcoles creu que hi haurà més bones vendes que l'any passat, i com ja és habitual, han preparat nous petards per aquest 2021.
Aquest any hem fet una font dedicada als sanitaris, que es diu la Font dels Sanitaris, que és molt maca i que està dedicada pues, a tot el sector sanitari que ens ha ajudat en aquesta pandèmia. També tenim la Font de Can Rull, dedicada al barri de Can Rull, que tenim aquí al costat de la botiga. I després tenim un acord amb el Centre d'Esport Sabadell i, bueno, malgrat això, pues, que nosaltres recolzem el Centre d'Esport Sabadell, no? Malgrat la situació que pateixen ara, i els hem fet una font i una bateria.
Recordeu que si compreu els petards en línia, els haureu d'anar a buscar el punt de venda, ja que els enviaments estan prohibits.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Us ho dèiem en començar, el Procicat ha aprovat els espais de ball de festes majors i ha ampliat també a 10 les persones en taules exteriors de restaurants.
Així mateix ha confirmat l'obertura de l'oci nocturn fins a 3:45 de la matinada a partir del dilluns 21 de juny i almenys fins al 5 de juliol. Una de les novetats destacades és que s'aixeca la limitació de 10 persones en les trobades socials i familiars. Pel que fa a bars i restaurants, es podran reunir grups de fins a 10 persones a les terrasses.
Sánchez anuncia que aviat l'ús de mascareta al carrer deixarà de ser obligatori.
Ha destacat que en els pròxims dies ja hi haurà més de 15 milions de persones vacunades amb la pauta completa. El cap de l'executiu ha subratllat que en unes setmanes el 50% de la població tindrà almenys una dosi i que la setmana passada es van administrar 3,5 milions, dades que fan obrir, diu, el ventall de possibilitats envers aquesta proposta.
Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle, superando nuestra capacidad histórica de vacunación, que era ya de por sí muy alta.
I la Moncloa treu ferro a l'absència d'Aragonès al sopar amb Felip VI i recorda que coincidiran a la trobada prèvia.
En qualsevol cas, la Generalitat estarà representada al sopar per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Han declarat també que Aragonès té unes circumstàncies i uns socis, en referència a Junts per Catalunya, que tampoc ho posen fàcil, diuen. Tot plegat, han remarcat que el cap de l'Estat estarà a Catalunya i que es veurà amb representants del govern català, sent això, pel govern espanyol, l'important de la qüestió.
Deu minuts per les dues, anem a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El Centre d'Esport Sabadell ha presentat les línies mestres de l'àrea esportiva de cara a la pròxima temporada, la primera ref. Anem cap a la nova Creu Alta per escoltar algun fragment d'aquesta roda de premsa que ha seguit des d'allà el Sergi Garcés. Molt bon dia, Sergi, què ens destaques?
Molt bon dia, Núria. Doncs una roda de premsa, una compareixença de Bruno Vall, el director general, i de José Manzanera, el director esportiu, que durà pràcticament una hora de temps, en la qual s'han anat desenvolupant diferents temes de l'actualitat arlequinada i, sobretot, acabar de confirmar el que era un secret de veus, com a mínim, des de fa un parell de setmanes. El primer que en parla, Bruno Vall, el director general del conjunt arlequinat, sobre la continuïtat tant del cos tècnic amb Antonio Hidalgo i Juvenal Etjogo al capdavant, com de José Manzanera al capdavant d'aquesta direcció esportiva.
Un punt molt important és que, òbviament, després d'un descens s'ha de valorar tot, s'ha de tenir en compte bueno, què és el que vols per al futur, i ho vam estar analitzant. I estem absolutament convençuts que el millor que podia fer el club era mantenir la confiança amb José Manzanera com a director esportiu, com amb Antonio Hidalgo i Juvenal Etjogo com a primer i segon entrenador.
Pel que fa al futur, per tant, ja més immediat, també tancant aquest pressupost de la temporada 21-22 amb alguns serrells encara per concretar, com per exemple el dels drets televisius de la nova categoria de la primera ref. Malgrat tot, diu el director general Arlequinat que serà un pressupost per optar seriosament a recuperar la categoria professional.
El pressupost, de fet, com us deia, hi ha una part important per acabar-lo de definir, que és els ingressos que siguem capaços d'aconseguir, perquè evidentment tenim aquest suport del grup inversor, al qual hem d'estar molt agraïts, que això ens garanteix tenir un molt bon pressupost. En funció del que aconseguim fer amb aquests recursos de socis, patrocinis i altres ajudes, doncs bueno, podrem acabar de saber on estem. Sí que l'objectiu és estar a la part alta en quant a pressupost.
Un altre dels punts d'interès de la roda de premsa, Sergi, era escoltar Manzanera, que estarà acompanyat a l'organigrama aquesta temporada.
Sí, per primera vegada tindrà ajuda dintre d'aquesta direcció esportiva. No ha volgut donar el nom del seu nou ajudant, però sí alguna pista de quin és el candidat ja escollit.
A mi ja sabeu que hasta que no està todo zanjado no me gusta dar nombres. Lo que sí que puedo decir es que el perfil es un poco el perfil como somos nosotros y de lo que es el club. Una persona que es joven, una persona que se va a dejar la vida por el club, una persona que la inmediatez requiere que tenga un conocimiento muy muy amplio en la segunda B y en la segunda A, que es la categoría en la que estamos, y la siguiente inmediata, y que ha tenido experiencias en otros equipos de nivel muy alto para que en el momento en el que llegue, aparte de dar el 100%, lo haga desde un conocimiento amplio de lo que son estas dos categorías.
I pel que fa al capítol de noms, s'ha parlat també de les converses que ha mantingut ja José Manzanera amb els jugadors que acabaven contracte de l'actual plantilla sabadellenca. No ha desvetllat, això sí, quin serà el futur d'algun d'aquests futbolistes, i dels que han de venir, doncs, un dels noms propis que ha aparegut en els darrers dies a diferents fòrums d'opinió, el del porter Limones, recordem, aquesta temporada al Club Deportivo Mirandés. Per José Manzanera, un dels candidats, però això sí, un més.
Limones es un buen portero, es un gran portero que conocemos de muchos años. Al final, lo que estamos terminando de definir con el entrenador de porteros y con el entrenador es un poco qué perfil vamos a buscar, si nos vamos a ceñir en el nivel, si lo que vamos a buscar, como hicimos con Macaya, al final es el traer un portero que, independientemente del nivel, te transmita una madurez o que pueda ser un líder. Entonces eso es lo que estamos aún con dentro de valorar todas las opciones, con definir exactamente qué nos interesa más o qué no nos interesa más.
Doncs comença a dibuixar-se aquest Sabadell 21-22. Això sí, a més, en les pròximes 24-48 hores tot apunta a una compareixença de premsa conjunta del president Esteve Calzada i de l'entrenador Antonio Hidalgo.
Gràcies, Sergi. Podeu trobar la roda de premsa íntegra al podcast de l'Hotel Suís d'aquesta emissora i al Twitter i Facebook de Ràdio Sabadell. Fins ara.
Fins ara.
Encara en futbol, les dues plataformes crítiques amb la Federació Catalana s'han posicionat conjuntament de cara a la pròxima assemblea. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
Els seus impulsors asseguren que tenen al darrere el suport de 400 clubs, més d'un terç dels afiliats a l'ens federatiu.
Això, diuen, els permetrà incloure punts en l'ordre del dia, com ara retirar la compensació econòmica del seu president, el sabadellenc Joan Soteras, i també la resta de la seva junta, o incloure el vot ocult. Jordi Graner, president del Mercantil, és el portaveu de la plataforma per una federació dels clubs.
El gran problema és que avui en dia la Federació Catalana de Futbol faci una assemblea entre setmana, un dimecres, repetint a Blanes a les 6 de la tarda, que és per allò de dir que no vingui la gent. Al revés, que vingui la gent i que voti, i que voti en consciència. Això és el que hauria de ser normal en el segle XXI. I no tenir una Federació Catalana tan antidemocràtica i tan enquilosada en el passat. Tothom hauria d'anar. Tothom hauria, no hauria d'anar a cap lloc. Es podria votar online avui en dia. Però on estem? On estem?
L'assemblea de la Federació tindrà lloc el dimecres 30 de juny i s'hi hauran de discutir, per exemple, els descensos de Primera Catalana, dels quals n'està pendent el Sabadell Nord, o la reformulació de la Segona Catalana, que enguany no s'ha disputat per la pandèmia.
Loar Gràcia Femení s'ha quedat a les portes de la Copa Catalana. Una victòria ahir a Sant Vicenç dels Horts hauria permès a les gracienques aixecar el títol, però el rival va complir amb els pronòstics, guanyant amb solvència.
Per 31-22 va endur-se el gat a l'aigua l'embol Sant Vicenç en el partit decisiu, demostrant per què ha acabat segon aquesta temporada a la Divisió d'Honor Plata. Tot i no ser una final com a tal, aquest darrer partit de la Lligueta enfrontava el primer contra el segon i, per tant, decidia el títol. Tot i la derrota, Carol Carmona, entrenadora del Gràcia Femení, recorda que l'objectiu del curs ja estava complert amb la salvació a Plata.
Ho vam parlar, que, bueno, que mira, que teníem la possibilitat, no, de guanyar aquest títol, tot sabent de dificultat, però que ja havíem fet la feina, i ho vaig remarcar al començament del partit, que havíem d'estar orgulloses perquè al final hem jugat la Copa pel fet de no parar i no estar parades de 3 mesos, sinó continuar entrenant i competint, i és una cosa que, bueno, que hem estat competint, hem tingut la possibilitat que altres equips no l'han tingut, de fins a final poder aconseguir el títol, i amb això ens quedem.
Malgrat la derrota, l'OAR ha tancat la seva participació a la Copa en segon lloc amb 4 punts, però lluny del campió invicte.
Repassem altres informacions. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha jugat uns minuts la primera plaça del seu grup a la superfinal de la Lliga Mundial.
Tot després de sumar i la segona victòria, tombant l'anfitriona Grècia per 8-14, amb la participació de 3 jugadores de l'Astralpool. Laura Ester va jugar tot el partit sota pals. Maika García va ser una de les més destacades, amb 3 gols, i Irene González va tenir un paper més testimonial. En canvi, Judit Forca va descansar pensant en el partit que comença a les 2 contra la gran favorita al títol als Estats Units.
L'aixecador del club d'halterofília Sabadell, Ivan Vázquez, brilla al campionat d'Espanya absolut disputat a Molins.
Va acabar primer en la seva categoria de 102 quilograms després d'aixecar més de 300 quilos entre l'arrencada i els dos temps, però no va poder pujar dalt del podi. L'halterofilista resident a Sabadell és veneçolà i no té la nacionalitat espanyola, motiu pel qual no pot optar les medalles en un campionat d'Espanya.
Gràcies, Pau.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I ja és aquí el primer joc de taula basat en el ball de bastons, el banderí.
La contraportada.
L'objectiu del joc és crear colles aconseguint balladors a través de les cartes i interaccionant amb la resta. Poden jugar-hi un màxim de 9 persones. Les normes estan adaptades a 3 nivells diferents.
El projecte s'ha finançat a través de la plataforma de micromecenatge Goteo amb més de 2.700 euros obtinguts a través de diferents mecenes. Rubén Ramiro, president dels Bastoners de Sabadell, diu al Cafè que han trigat 3 anys a crear-lo.
Ha sigut un procés de 3 anys entre la creació, o sigui, la creació inicial, diguem-ne, el anar evolucionant-ho, el tancar-ho, el generar el projecte per tirar endavant la finançació, tot el Goteo, que va ser també una mica tens i estressant perquè no sabíem si arribaríem o no. Després vam arribar, sí, a les obres.
Es pot comprar a través de la colla de bastoners de Sabadell per 25 euros i no estarà disponible a les botigues. No és l'única idea sobre cultura popular que barrinen aquests balladors, que esperen que el joc els serveixi per créixer, però mantenint l'esperit familiar.
Doncs així acabem el Notícies Migdia d'aquest dimecres 16 de juny. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Més informació a partir de les 7 al Notícies Vespre. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.